Bon dia.
Bon dia. Setmana tranquil·la i no tan calorosa.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, dilluns 2 de juny del 2025. A Torroella de Montgrí han vist sortir el sol fa justament 1 hora i 47 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 19 graus. Comencem una setmana que serà tranquil·la i diferent a l'anterior. No serà tan càlida perquè l'anticicló de les Açores se'n retira una mica i això farà que els fronts freds del nord d'Europa passin més a prop. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu que s'emet des d'aquí, des de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, i que també s'emet a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I ara entrem en matèria, perquè hem de destacar que ha mort aquest cap de setmana un home a Begur mentre es banyava en una cala. A més, parlarem de que la policia local de la Bisbal d'Empordà vol desplegar aquest mes de juny un operatiu especial per combatre les actituds incíviques al municipi, i destacarem també que els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Feliu de Guíxols un home de 26 anys. De seguida ampliem tota aquesta informació, però a més avui parlarem amb la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de Sant Feliu de Guíxols, la senyora Núria Cutxerero, sobre la Fira del Conte Explica'm, que celebra la seva 10a edició aquest proper cap de setmana al municipi. I com cada dilluns, també parlarem de tecnologia i oci digital amb en Martí Seguer. De seguida ho repassem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen, com cada matí. Per això saludem a la Carla Mallol. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I també tenim a la Carla Saló amb nosaltres. Bon dia, Carla.
Hola, Maria, bon dia.
I dit això, comencem amb el repàs dels principals titulars de les notícies al Baix Empordà. I és que, tal com explicàvem, aquest cap de setmana ha mort un home a Begur mentre es banyava en una cala. Va ser aquest dissabte, i és que després de separar-se del grup d'excursionistes amb qui caminava pel camí de ronda de Begur, va entrar al mar a la punta d'Antoni, que es troba just abans d'arribar a la cala de Sarriera, en direcció nord. Els GRAE, l'equip subaquàtic dels bombers de la Generalitat, van trobar l'home sota l'aigua i sense vida. De seguida ampliarem aquesta informació, però a més, la policia local de la Bisbal d'Empordà desplegarà aquest mes de juny un operatiu especial per combatre les actituds incíviques al municipi. Aquest dispositiu es farà de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra i comptarà amb agents de paisà que reforçaran les patrulles uniformades. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Feliu de Guíxols a un home de 26 anys, Carla Saló.
Se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència, estafes informàtiques i una agressió sexual. Segons la policia, el jove utilitzava drogues per anul·lar la voluntat de les víctimes i després els robava les pertinences o feia compres fraudulentes amb les seves targetes bancàries.
I l'equip de govern de Calonge i Sant Antoni va fer balanç del mig mandat aquest passat divendres al vespre amb un acte institucional que estava obert a la ciutadania.
L'esdeveniment celebrat a la Sala Gran del Castell de Calonge va posar en manifest la voluntat de transparència de l'executiu local. Conduït pel periodista Josep Puigbó, l'acte es va estructurar en dues parts.
I parlem de temperatura, però hem de parlar de la temperatura del mar, perquè a l'Estartit, a la Costa Brava, s'ha assolit un nou rècord històric durant aquest mes de maig. Carla Saló.
El passat 30 de maig, la superfície marina va arribar als 21 graus, la xifra més alta registrada mai en aquest període de l'any. És el valor més elevat des de que es fan mesuraments en aquesta zona, ara fa més de 50 anys.
I seguim parlant de biodiversitat i també de sostenibilitat, perquè la Generalitat presenta un projecte pioner que vol aportar una imatge completa del fons marí. Carla Mallol.
El mapa recull informació sobre la composició del fons, la batimetria i la geomorfologia del litoral des de Portbou fins a Cases d'Alcanar, i identifica 26 hàbitats amb 4 d'interès comunitari.
I anem fins a Platja Aro perquè s'ha celebrat una jornada sobre seguretat alimentària per als establiments d'aquest municipi, Carla.
S'ha creat també un díptic informatiu per conèixer els punts clau de la seguretat alimentària i oferir una guia bàsica per assegurar un servei segur i responsable.
I encetem breument la plana esportiva perquè l'esportista empordanesa Txell Alós acaba cinquena en la categoria U14 a l'Europeu de Golf d'Edimburg.
Alós juga a l'Empordà Golf Club i també ha guanyat la Van Horn Cup. Fa poc també va ser campiona de Catalunya infantil i es prepara pel Campionat d'Espanya a finals de juny.
I a més, la rajoleria Can Marc de Regencós ha celebrat els seus 250 anys d'història amb un acte aquest dissabte que ha reunit prop de 180 persones. L'espai, l'última rajoleria artesana activa d'aquest municipi, manté viu l'ofici gràcies a Joan Ferrer Plana. La jornada va incloure demostracions, una visita al forn de llenya, la projecció d'un documental i també una taula rodona sobre la tradició rajolera local. I com sempre, més enllà del Baix Empordà passen coses, i és que dues persones han mort a França aquest cap de setmana durant les celebracions de la Champions del Paris Saint-Germain. Una víctima és una dona de 20 anys que ha mort després de ser atropellada per un cotxe a París, i l'altra és un jove de 17 anys que ha mort assassinat en un apunyalament a Dax, al sud-est del país. Segons la policia francesa, a més s'han cremat diversos cotxes i contenidors, i a més també s'han saquejat alguns negocis. En total, a França, la nit de dissabte va acabar amb més de 550 detinguts i gairebé 200 ferits, i un d'ells és un policia que es troba en coma. I canviem de tema perquè un grup d'excursionistes han trobat el cos d'un home aquest diumenge al Pic de Rull, a la regió d'Erigea, al Pirineu francès. Les autoritats sospiten que podria ser un dels dos excursionistes catalans que van desaparèixer el desembre en aquella zona. Fons de la gendarmeria han explicat a l'ACN que el cos l'han descobert aquest mateix diumenge, i que la roba i l'equipament es creu que podria ser d'Esteve Carbonell, un berguedà que va desaparèixer al Pirineu Occità juntament amb una dona, Txell Fuster, el passat mes de desembre. I canviem de tema perquè el Tribunal Constitucional encarrila l'amnistia amb un primer esborrany de sentència que deixa en paper mullat els recursos del Partit Popular. Es tracta d'una ponència elaborada per la magistrada i vicepresidenta Immaculada Montalbán, que es començarà a debatre el proper 10 de juny i que deixa clar que la norma és compatible amb la Constitució, tret de tres punts concrets. Per exemple, diu que per ser equitativa la llei hauria d'amnistiar els delictes d'aquells que es van manifestar també en contra del procés independentista. A més, també limita el seu àmbit d'aplicació entre l'1 de novembre del 2011 i el 13 de novembre del 2023, i obliga el Tribunal de Comptes a donar audiència a les acusacions populars abans d'arxivar les causes comptables. I canviant de tema perquè hi ha 7 ferits, un de gravetat, en una baralla amb armes blanques a Sabadell, segons han informat els Mossos d'Esquadra. L'incident ha passat al carrer Ramon Llull, al polígon industrial Gràcia Sud de la cocapital vallesana. Per motius que encara es desconeixen, dos grups de persones haurien començat la baralla amb armes blanques pel mig. La policia de Sabadell ha estat la primera en arribar al lloc dels fets i ha localitzat a 7 ferits. I canviem de tema perquè a Barcelona milers de persones han recorregut aquest diumenge al matí contra el racisme i la xenofòbia, doncs aquesta cursa organitzada pel sindicat Top Manta. La jornada ha anat molt més enllà de l'esport i s'ha convertit en una gran mobilització contra els discursos d'odi. Diversos col·lectius i entitats socials s'han sumat a la iniciativa, així com cares conegudes com Marc Giró o Carlos Cuevas. I abans de seguir amb el repàs informatiu, és hora de saber quin temps farà aquesta setmana. Per això saludem a l'Isaac Vilà. Bon dia, Isaac.
Bon dia, Maria. Bon dilluns.
Bon dilluns a tu també, però hi haurà alguna novetat en el temps durant aquesta setmana?
Iniciem una setmana que estarà tranquil·la i diferent a l'anterior. No serà tan càlida perquè l'anticicló se'n retira una mica cap a les Açores i això farà que els fronts freds provinguent del nord puguin acostar-se una mica i, en definitiva, que parlem una mica de més núvols i amb possibilitat d'alguna pluja. En aquest cas seria dimecres, amb possibilitat d'algun ruixat o alguna tempesta. La resta de dies, sol, tranquil·litat i temperatures suaus. Insistim, menys calor que la setmana passada, però mantindrem aquest ambient suau. I és que ja som al mes de juny, l'estiu meteorològic ha començat i, en definitiva, esperem aquest temps d'estiu agradable. A la mar, vents en general fluixos, del sector de Garbí a la tarda, amb algun dia que bufarà de gregal, com per exemple podria ser dijous al final de la setmana. En definitiva, temperatures suaus i ambient molt agradable aquesta setmana, i insistim, amb possibilitat de pluja, algun ruixat de cara dimecres.
Doncs veurem si finalment ens acaben arribant aquests ruixats, a veure com ens acaba d'afectar aquesta regulació de les temperatures que esperem aquesta setmana. Això sí, com deia l'Isaac, l'estiu meteorològic ha començat i per això tindrem aquestes temperatures que ens acompanyaran durant tot el mes de juny. Moltíssimes gràcies, Isaac, per el repàs a la previsió meteorològica. I ara escoltem el comentari que ens porta avui Ada Klein.
En un país normal, un pot parlar la seva llengua sense haver d'estar increpat o incomprès ni haver-se de justificar tota l'estona. Aquesta setmana, Europa s'ha tornat a empantanegar amb l'oficialitat del català, amb excuses legals i, jo sospito, amb la connivència del govern espanyol perquè l'assumpte s'estanqui a la via administrativa fins que acabi diluint-se o morint del tot per avorriment. Mentrestant, hi ha gent arreu que no rendeix. A les xarxes, l'editor Miquel Adam explicava una iniciativa de l'Associació de Famílies de la seva escola que ha tingut molt d'èxit, en què han aparellat persones per fer de combos lingüístics i ensenyar català als nouvinguts, i que de pas serveixi per fer intercanvis culturals i reduir així l'estona entre les diferents comunitats que formen part d'aquesta societat tan fragmentada que tenim a molts barris i ciutats. I Antoni Sala, l'escriptor, en recorda el diari Ara que aquest dissabte a Sant Feliu de Guíxols es parlarà de com s'està o es podria alimentar la intel·ligència artificial perquè ens pugui entendre i respondre en català, perquè entengui tot allò que ens defineix. La IA és una revolució que ens connecta i en la qual es basen moltes de les solucions tecnològiques ja avui i en un futur immediat cada cop passarà més. Jo no vull que el dia de demà el meu cuidador robot em parli en castellà o que el xat de les consultes mèdiques no m'entengui quan li parli en català. I es veu que hi ha una munió de gent que treballa perquè això passi i no desapareguem. L'assumpte no és banal, perquè si no tenim veu al món, no existim, no se'ns veu. I és important que el món se sàpiga no només qui som, sinó també que encara som.
Doncs acabem amb aquesta reflexió d'Ada Klein i sobre aquesta presentació de l'oficialitat del català aquí a Europa. Veurem com acaba desembocant tot aquest missatge i com s'acaba centrant al final aquesta oficialitat del català en aquest espai. Moltíssimes gràcies, Ada Klein, pel comentari d'avui. I nosaltres escoltem una mica de música amb Busy Woman de Sabrina Carpenter.
Mature, collected, and sensible. Except when I get hit with rejection. To turn me down, well that's just unethical. I'll turn into someone you're scared to know. But if you need to reapply, maybe for you, though I could accommodate. I'm flexible, so just tell me what you like. Tantric
like yoga, baby, namaste. If you don't want me, I'll just deem you gay. But if you need my love, my clothes are off, I'm coming over to your place. And if you don't need my love, I didn't want you to look at yourself.
Aquest cap de setmana torna a Sant Feliu de Guíxols la desena Fira del Conte. Explica'm, un cap de setmana on els contes seran el fil conductor de les diverses activitats que podrem trobar arreu del municipi. Per parlar d'aquesta proposta, ens visita la regidora de Promoció Econòmica i Turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cutxerero, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, aquest any la Fira arriba a aquesta desena edició. Podríem dir que és una proposta totalment consolidada aquí al municipi?
Totalment, des de, i a més des de fa anys, doncs és una cita ja imprescindible d'aquest primer cap de setmana de juny. Ho avalen doncs les moltíssimes persones que ens hi acompanyen, i que veiem que molta gent és del municipi, però també hi ha molta gent de fora que any a any repeteix i ja forma part del seu calendari habitual d'aquest ja final de primavera, doncs gairebé inici d'estiu.
A més, aquest cap de setmana justament aquesta desena edició coincideix amb aquest cap de setmana llarg a Barcelona. No sé si espereu superar les xifres de públic d'altres edicions, tenint en compte, no?, aquesta coincidència amb el calendari.
Doncs sí, potser podria ser. Realment nosaltres sempre celebrem doncs el primer cap de setmana de juny, quan els dos dies acaben en juny, perquè sí, doncs que ahir eren primer de juny i no teníem Fira del Conte, i de tant en tant, de manera cíclica, doncs sí que coincideix amb aquest cap de setmana llarg de Barcelona, que tenint en compte doncs que som un municipi amb molta segona residència, de ben segur doncs que hi haurà molta gent que triï doncs venir a passar aquest cap de setmana llarg a la ciutat i trobarà doncs aquesta Fira del Conte.
I parlem de Fira del Conte, però dins d'una Fira del Conte, quines activitats hi podem trobar? I quins autors, per exemple, podran visitar el municipi?
Doncs sí, sempre en diem Fira del Conte, però la fira estrictament amb paradetes la tenim només el dissabte. Seria, podríem dir, doncs, un cap de setmana amb múltiples propostes, amb prop d'una trentena d'activitats que van doncs, des de tallers, cercaviles itinerants, espectacles de carrer, contes, presentacions de llibres i així en llarg, etc. I ens agrada dir que no només pels més petits de la casa, que sí, evidentment que és una fira, és una proposta adreçada a ells, sinó per tota la família, per tot el públic familiar, de ben segur doncs, que passarà molt bona estona. I llavors tenim una activitat el dissabte al vespre que només és pel públic adult.
Clar, perquè a vegades costa fer arribar una mica aquest tipus de propostes a un públic que no sigui el públic infantil, que certament sí que es fa aquesta Fira del Conte, no?, com a activitat familiar, però no sé si durant les últimes edicions heu buscat diferenciar-vos en aquest sentit, oferir altres activitats que pugui fer un altre tipus de públic que no sigui únicament el familiar.
Doncs sí, precisament, jo crec que si assistim a la Fira del Conte, els més petits de la casa s'ho passen d'allò més bé, és evident, perquè hi ha moltes activitats doncs, que estan adreçades a la seva edat, però sí que sempre busquem doncs, que s'ho passi bé tota la família i que si no ets una família, sinó que ets una parella, o ets solter, o qualsevol tipus de persona, doncs pugui passar una bona estona a la ciutat. Els espectacles que tenim, en els més petits els agraden, però els més grans a vegades hi veiem aquell segon sentit que quan ets un infant doncs no li trobes, t'agrada doncs perquè són uns titelles gegants, perquè són uns personatges doncs que ens fan riure, però el públic adult doncs hi sabem veure aquell altre sentit que també, que això és el que ens agrada, poder arribar a tothom i que ens ho passem tots bé, si no que estigui l'explica'm només adreçat a un públic molt, molt concret en aquest cas.
I parlàvem de personatges, no?, que tenim per allà recorrent els carrers de Sant Feliu de Guíxols, i un dels que vau presentar aquest any és en Suret, sí. No? Que a més té un conte. Entenc que aquest serà un dels personatges que podrem trobar en aquesta fira.
De ben segur que en Suret ens visita. De fet, des de que va aparèixer doncs, a l'entorn de les festes nadalenques, ens ha acompanyat en totes i cadascuna de les activitats doncs, que hem celebrat a la ciutat. Es va vestir de carnaval, però també ens va acompanyar per Sant Jordi, i va ser precisament per Sant Jordi com va venir sota el braç del seu conte, on ens explica com sorgeix en Suret, d'on ve i per què ha triat Sant Feliu doncs, per quedar-se, per tant, en Suret i serà present. I la veritat és que en els més petits, sobretot els nens i nenes ganxons, els té atrapats i tots ja el coneixen, i quan surt al carrer, bueno, en Suret és el més aclamat de tots.
Uh-huh. I no sé si tindrem a l'autor del conte, suposo que serà per la fira signant exemplars, però hi haurà algun autor més que puguem veure en aquesta fira?
La veritat és que sí, però amb una trentena d'activitats no me voldria equivocar amb noms i cognoms. Tenim presentacions de llibres, la majoria d'elles doncs, a l'aire lliure. Ja sabeu doncs, que totes aquestes propostes doncs, són gratuïtes i ens agrada doncs, que arribin a tothom i facilitar. Per tant, jo el que us convido és agafar el díptic, anar assenyalant totes aquelles activitats que no us voleu perdre, i sí, evidentment hi ha presentacions de llibres. El que ens agrada doncs, és que la gent vagi recorrent els carrers, que també estan decorats per l'ocasió, on els contes en són els protagonistes. D'aquí doncs un agraïment profund a tots els comerciants que sumen aquest carro de la Fira del Conte i d'ornamentar els seus aparadors i els carrers, i us convido això, a repassar aquesta programació, que de ben segur que trobareu una activitat que us agrada.
I parlàvem també d'aquests comerços, entenc que també les entitats del municipi s'impliquen, no?, en aquesta Fira del Conte, és a dir, crec que hi ha alguna activitat que també organitza alguna d'aquestes entitats i associacions.
Sí, sempre dic que la ciutat que Sant Feliu tenim molta sort, perquè tenim unes entitats doncs, que sempre estan a punt d'organitzar activitats per elles mateixes, però sobretot de col·laborar en totes aquelles propostes que es fan des de l'Ajuntament, i evidentment la Fira del Conte no n'és una excepció, i tindrem doncs, activitats organitzades com a consistori, però moltíssimes activitats doncs, en col·laboració amb les entitats de la ciutat, que, com bé dic sempre, ens ajuden a farcir tota la programació al llarg de l'any, sobretot doncs, la programació cultural.
I parlant de programació, no? Estem a aquestes portes d'aquest cap de setmana llarg del mes de juny, aquesta segona Pasqua que se celebra en diversos municipis de Catalunya, però a més, no? Arribem a aquest mes de juny en què tenim el pont de Sant Joan. Com us prepareu a nivell turístic a Sant Feliu, quan parlem, no?, de visitants, i si espereu que aquest estiu, tenint en compte, no?, aquesta estabilitat en temps de sequera, que era en aquest bon temps que ha estat fent aquestes darreres setmanes de maig, com preveieu que vagi una mica l'estiu i aquests ponts que tenim previs aquest mes de juny?
Doncs preveiem que vagin bé. De fet, el pol sempre diem que el marca doncs, la Setmana Santa. Vam tenir una Setmana Santa que en aquest cas doncs, aquest any va arribar tard, però va funcionar molt i molt bé. Sí que és cert que també tenim propostes a la ciutat per Setmana Santa que ens van atraure un bon gruix de visitants, però com us deia abans, som una població amb molta segona residència, que si hi ha caps de setmana llargs i comencen a venir festius, la gent ja es comença a instal·lar a la ciutat i ve a gaudir dels seus dies d'oci. Per tant, preveiem una bona setmana, un bon inici d'estiu. La Setmana Santa ja la vam tenir bona, i sí que és cert, doncs, aquest mes de maig també hem notat molt públic francès, que ells doncs tenen moltes setmanes de vacances, i la veritat és que de moment està funcionant bé. Sí que és cert, doncs, que sempre funciona més bé per la part de restauració i hostaleria. A nivell comercial sempre ens diuen que costa més, doncs, que el visitant acabi gastant, però esperem, doncs, que a l'estiu això vagi millorant.
Clar, no sé si la tendència és que en els darrers temps es parla de desestacionalitzar el turisme. No sé si amb la complementació d'aquestes propostes culturals i també d'aquesta activitat amb el comerç i també la restauració aquí al municipi, s'aconsegueix en cert punt atreure visitants més enllà de l'època estival.
Absolutament sí. Cada vegada, doncs, per temes climatològics, la temporada no queda només en juliol i agost. Tenim molts bons setembres, però octubres i fins i tot principis de novembre, i el que ens diuen tant de la part d'hotelers com restauració i comerç de la ciutat és que quan s'organitzen coses la gent respon, ja siguin activitats esportives, que en tenim moltíssimes, pel que dèiem, les tantíssimes entitats i disciplines que tenim a la ciutat. Doncs quan hi ha activitats esportives, doncs tenim unes bones ocupacions als caps de setmana, i així amb totes i cadascuna, doncs, a les activitats, doncs, que realitzen a la ciutat. Tenim un model turístic claríssim, que és el del públic familiar, i tenim un model de ciutat encarat a la cultura, i quan els unim, doncs, evidentment la gent respon, i n'estem molt contents.
Mm-hmm. A més, en breus setmanes començarà el Festival de la Portaferrada, vull dir, se suma una proposta cultural més a tota l'agenda municipal, però a més, durant tots aquests mesos, un dissabte doncs el mes s'organitza aquesta taula dels artistes en aquest context, no, de que enguany Catalunya és aquesta capital de la regió mundial de la gastronomia. Esclar, com està funcionant aquesta proposta i quina serà la propera data per aquells despistats que encara no ho hagin consultat?
Doncs la veritat és que està funcionant molt i molt bé, eh? Tots sabem, doncs, que quan s'organitzen esdeveniments nous, com era aquesta taula dels artistes, no sabem com respondrà i quina acollida tindrà, però n'estem molt contents. Agraïm moltíssim a tota la gent, doncs, que repeteix un dissabte al mes a venir-nos a visitar. Com bé deies, ens van voler sumar al carro d'aquesta regió mundial de la gastronomia. Vam decidir que Sant Feliu hi havia de ser presents, i ho hem fet amb aquestes taules dels artistes, que molt breument us diré que ens sentem al voltant d'una taula, que diem que és on passen les coses, i pugem artistes, però entenent un artista des de la persona, doncs, que treballa amb molt d'amor la seva professió, i hem pujat peixaters, carnissers, flaquers, però també pescadors, i així en llarg, etcètera. Per tant, l'artista amb totes les seves vessants, i ho vinculem a un producte. Com bé deies, ara tenim la del mes de juny ja la propera, que aquell qui vulgui, doncs, ja es pot venir a apuntar, agafar els seus tiquets. Serà el 14 de juny. A l'entorn del mercat estem mirant a veure, doncs, on ubicar-ho per temes del sol, que ho fem a les 12 del migdia, i buscar una bona ubicació perquè estiguem tots a gust.
Exacte.
I sí, perquè a vegades és complicat amb el temps. I tractarem, doncs, també l'any Garreta, eh? Hem unit aquesta taula dels artistes amb l'any Garreta. Sabeu, doncs, que Sant Feliu és terra de Garreta, i aquest any se'n celebra, doncs, el centenari de la seva mort i els 150 anys del seu naixement, i ho hem volgut unir tot plegat. Per tant, parlarem de sardanes, parlarem de Garreta, i també parlarem de la poma i diferents productes làctics.
Doncs convidem, no, aquells que encara no s'hagin apuntat, a gaudir d'aquesta jornada, a més de tots aquests productes, i també de visitar aquest cap de setmana la Fira del Conte Explica'm aquí a Sant Feliu de Guíxols, que, doncs, es desenvoluparà entre aquest cap de setmana al municipi. Hem parlat amb la regidora de Turisme i Promoció Econòmica de Sant Feliu de Guíxols, Núria Cotxerero. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i donar-nos quatre detalls més, quatre pinzellades de tot el que es cou a Sant Feliu. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia.
Que vagi bé, bon dia. I nosaltres, abans de seguir amb aquest repàs informatiu, escoltem una mica de música amb Ginestar i Estimar-te com la Terra.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, sóc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges d'Alcanar. Sóc tardors i primaveres, si m'ensorro fes-me runes. No m'enterris a l'arena, si és delicte no guanyar. Jo no vull aquesta condemna. I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Al meu pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarger. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el cap vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
I la por era un fracàs. Els vells salten les barreres i tot torna a començar, i els nens seuen a les places.
I nosaltres aquell bar, i la gent que sempre corre, avui para a saludar i el meu cor segueix en ordre. Viu de lluites quotidianes mentre estripa el que fa mal i l'escalfa si m'abraces. Ja record les tardes bones i cançons a mig desfer, a l'envell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Record les tardes bones i cançons a mig desfer, el vet vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
I quan passen dos minuts de dos quarts de nou del matí, comencem el repàs informatiu aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió a Ràdio Bisbal i Ràdio Begur. I és que un home va morir aquest dissabte després de separar-se del grup d'excursionistes amb qui caminava pel camí de Ronda de Begur i entrar al mar a la zona de la Punta d'Antoni abans d'arribar a la Cala de Sarriera en direcció nord. Els graers subaquàtic dels bombers de la Generalitat van trobar l'home sota l'aigua sense vida. Els bombers van rebre un avís per part d'un grup de 60 excursionistes que feia el camí de Ronda des de Satuna a la platja de Pals i trobaven a faltar un dels seus membres. L'alerta es va donar passades les 7 de la tarda i immediatament es van mobilitzar fins a 9 dotacions dels bombers. Juntament amb efectius policials van iniciar la recerca per terra i aire, tot resseguint el perfil del camí de Ronda, que en aquest tram hi ha punts on hi ha perill de caure al mar. Van ser els efectius dels GRAE de l'helicòpter qui van detectar gairebé a les 9 del vespre unes partides que algú havia deixat a la Punta d'Antoni poc abans d'arribar a la Cala de Sarriera en direcció nord. Les recerques subaquàtiques van prendre poc després que l'helicòpter diposités el personal a terra i es constatés per la documentació que hi havia a la motxilla que les pertinences eren de l'home desaparegut. Tot apuntava que havia entrat a banyar-se i no n'havia sortit, cosa que va confirmar la trucada d'un ciutadà al 112 que alertava que un home havia entrat a l'aigua feia hores i no l'havia vist de nou. Sota la coordinació de salvament marítim i en col·laboració amb la Guàrdia Civil es va posar una embarcació a disposició dels graers subaquàtics que van començar la recerca amb tècniques d'immersió nocturna. I a les passades les 10 de la nit, els graers subaquàtics alertaven de la presència d'un cos a 3 metres de profunditat. Sota supervisió policial per part de la Guàrdia Civil es va isar el cos i se'l va traslladar al port de l'Estartit, on els agents estatals van fer-se càrrec de les diligències judicials. I canviem de tema perquè la policia local de la Bisbal d'Empordà desplegarà aquest mes de juny un operatiu policial especial per combatre actituds incíviques al municipi. El dispositiu es farà de manera conjunta amb els Mossos d'Esquadra i comptarà amb agents de paisà que reforçaran les patrulles uniformades. L'actuació se centrarà en zones on s'han rebut queixes reiterades per molèsties als veïns, acumulació de deixalles i també consum de substàncies estupefaents. També es controlarà la circulació incontrolada de patinets, una de les principals preocupacions de la ciutadania. Per identificar i sancionar els infractors es faran servir 8 càmeres de seguretat ciutadana instal·lades al centre del municipi i, a més, es recorda que els veïns poden presentar denúncies voluntàries si presencien conductes incíviques que els agents no hagin pogut veure directament. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Feliu de Guíxols un home de 26 anys. Se l'acusa d'un delicte de robatori amb violència, estafes informàtiques i una agressió sexual. Segons la policia, el jove utilitzava drogues per anul·lar la voluntat de les víctimes i després els robava les pertinences o feia compres fraudulentes amb les seves targetes bancàries. Carla Saló.
La investigació va començar a principis de maig a Barcelona. La víctima va presentar denúncia després de quedar inconscient a casa seva. Havia conegut el detingut a través d'una aplicació de cites. Després de preparar-li un xupet, la víctima va perdre el coneixement. L'endemà a l'hospital els metges van detectar benzodiazepines, un tipus de substància amb efectes sedants. També va comprovar que li havien sostret diners en efectiu, joies, material informàtic i documentació, i va trobar moviments fraudulents per valor de més de 9.000 euros al seu compte bancari. Dos dies després, una patrulla de la policia va identificar tres joves que sortien d'una botiga d'informàtica a Barcelona. Portaven eines per cometre robatoris. Un dels joves coincidia amb la descripció facilitada per la víctima. A partir d'aquest fet, els investigadors van localitzar el grup en un hotel de Calonge. Durant l'escorcoll a l'hotel, la policia va recuperar diversos aparells electrònics que pertanyien a la víctima de Barcelona. També van trobar altres telèfons mòbils presumptament robats. En contactar amb un dels propietaris, van descobrir que es tractava d'una altra víctima que havia estat intoxicada i ingressada d'urgència en un hospital de Girona. Els agents han pogut relacionar almenys dos casos més ocorreguts entre l'abril i el maig del 2025 al districte de Ciutat Vella, a Barcelona. Les víctimes van reconèixer l'autor i el modus operandi coincideix amb el descrit en les altres denúncies. En el moment de la detenció, els sospitós no tenien antecedents policials. El 16 de maig va passar a disposició judicial. La policia continua amb la investigació per identificar possibles nous casos i determinar si el detingut formava part d'un grup organitzat.
I la policia local i els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 56 anys per provocar un incendi a la plaça de la Llibertat de la Bisbal. Va passar la matinada de dissabte i els agents van rebre l'avís de l'incendi poc després de les 4. En arribar-hi van intentar apagar el foc sense èxit. Finalment els bombers van poder controlar les flames que van afectar la façana d'un immoble proper. Mentre els serveis d'emergència treballaven a la zona, els Mossos van iniciar la recerca del presumpte autor. L'home va ser localitzat poc després al carrer Parlament. Portava diversos encenedors i també intentava calar foc als contenidors de la zona. Aquest mateix home ja havia estat detingut a principis del mes de maig per intentar cremar contenidors al carrer Eusebi Díaz Costa. Segons fonts municipals, viu ocupant una antiga fàbrica en mal estat. Fa pocs dies, una jutgessa va desestimar el seu desnonament, tot i que l'espai és considerat inhabitable. I canviant de tema perquè l'equip de govern de Calonge i Sant Antoni va fer balanç de mig mandat el divendres passat al vespre amb un acte institucional obert a la ciutadania. L'esdeveniment, que es va celebrar a la Sala Gran del Castell de Calonge, va posar de manifest la voluntat de transparència de l'executiu local, Carla Saló.
Conduït pel periodista Josep Puigbó, l'acte es va estructurar en dues parts. En la primera, diversos regidors de les formacions que integren el pacte de govern van compartir les seves valoracions i van participar Lídia Sánchez, regidora de Medi Ambient, Arturo Prades, responsable d'Habitatge i Hisenda, Elena Montiel, regidora d'Igualtat i del projecte Poble de Llibres, Albert Tomàs, regidor de Seguretat i Raoni Molina, regidor de Platges i Salut. En la segona part, l'alcalde Jordi Soler va respondre preguntes sobre la gestió municipal i també qüestions de caràcter més personal. Va destacar que aquest és el millor govern en què ha estat mai i va assenyalar que un dels grans reptes és mantenir la velocitat de creuer actual. Durant l'acte es van repassar els principals projectes impulsats en els dos darrers anys, entre la revitalització del centre històric a través del projecte Poble de Llibres, el nou contracte de recollida de residus, la creació de pisos de lloguer social, la consolidació de les platges amb nous espigons i la creació de l'àrea d'igualtat i dona. Amb aquest balanç de mig mandat, el govern municipal vol apropar-se a la ciutadania i compartir els avenços assolits.
I canviem de tema perquè la temperatura del mar a l'Estartit ha assolit un nou rècord històric durant aquest mes de maig. El passat 30 de maig la superfície marina va arribar als 21 graus, la xifra més alta registrada mai en aquest període de l'any. És el valor més elevat des de que es fan mesuraments en aquesta zona ara fa més de 50 anys.
Segons les dades de Josep Pasqual, observador oceanogràfic de referència, aquesta temperatura supera en uns 3 graus la mitjana climàtica que sol tenir l'aigua per aquestes dates, que habitualment oscil·la entre els 17 i els 18 graus. Els experts consideren que es tracta d'una anomalia sense precedents. De fet, ni tan sols durant onades de calor primerenques s'havien registrat valors tan alts en aquesta època. El fenomen coincideix amb un episodi de calor anòmal que ha afectat Catalunya durant els darrers dies de maig. Les temperatures de l'aire han estat més pròpies de ple estiu que no pas de finals de primavera. En aquest context, el Mediterrani Occidental presenta actualment uns valors de temperatura marina més característics d'un mes de juliol. Diversos factors meteorològics han contribuït a aquest ràpid escalfament del mar. D'una banda, la persistència de dies assolellats i de l'altra, l'absència de vent fort i una mar encalmada. Segons explica Josep Pasqual, aquestes condicions han afavorit que la calor acumulada de la capa superficial de l'aigua no es dissipés. Això ha permès que la temperatura hagi anat augmentant de manera progressiva al llarg de tot el mes de maig. Aquesta situació s'inscriu en una tendència d'escalfament sostingut del Mediterrani. Les observacions a llarg termini recollides a l'Estartit mostren un augment constant de la temperatura de les aigües costaneres. En concret, la temperatura mitjana anual de la superfície marina ha pujat més d'un grau en els darrers 50 anys. Aquesta sèrie històrica, iniciada l'any 1974 i reconeguda internacionalment pel seu valor climàtic, posa de manifest l'impacte del canvi climàtic a escala local. Des de final dels anys 80, tant la temperatura com el nivell del mar a l'Estartit han anat en augment. Un exemple recent va ser el rècord absolut registrat l'agost del 2022, quan es van mesurar 27 graus i mig a mig metre de fondària en plena onada de calor estival. Els científics adverteixen que l'escalfament del Mediterrani té conseqüències importants. Segons diversos experts i institucions, aquesta mar s'està escalfant aproximadament un 20% més ràpid que la mitjana global dels oceans. Això afecta de manera directa la biodiversitat marina. Per exemple, afavoreix la proliferació d'espècies tropicals i pot provocar episodis de mortalitat d'espècies autòctones.
I la Generalitat va presentar dijous el primer mapa dels hàbitats marins de Catalunya, un projecte pioner que porta una imatge completa i també detallada del fons marí català. Carla Mallol.
El mapa recull informació sobre la composició del fons, la batimetria i la geomorfologia del litoral, des de Portbou fins a Cases d'Alcanar. Aquest projecte respon a un buit històric informatiu sobre l'estat i la composició dels hàbitats marins. En ell s'identifiquen un total de 25 hàbitats marins, dels quals 4 són d'interès comunitari. S'inclouen, a més, coves submarines, estuaris, fons rocosos i praderies de Posidònia oceànica. De cara als hàbitats cartografiats, es distribueixen en 3 grans ambients que ocupen vora el 93% de la superfície estudiada. A la Costa Brava Nord i al Maresme predominen les sorres fangoses. En canvi, entre Barcelona i el Delta de l'Ebre es troben fangs sorrencs. El conjunt de dades es pot consultar a través del portal i per mapa de la Generalitat.
I l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segreu va celebrar aquest divendres una jornada sobre seguretat alimentària amb diversos establiments de restauració del municipi.
Més enllà de la formació, s'ha creat un díptic informatiu per conèixer els punts clau de la seguretat alimentària en empreses. Dins el document es recull també una guia bàsica per assegurar un servei segur i responsable a l'hora que es donen consells per protegir la salut del consumidor amb bones pràctiques higièniques. Ara bé, s'espera que aquest no sigui l'únic curs. Des de l'Ajuntament es preveu que se'n puguin realitzar més en els propers mesos per oferir una bona experiència a les persones que visiten establiments de restauració del municipi.
I en setembre augment la plana esportiva perquè la golfista de Torroella de Montgrí, Txell Alós, ha tancat el campionat d'Europa U14 de golf en cinquena posició que es va celebrar a Edimburg.
L'empordanesa, que pertany a l'Empordà Golf Club de Gualta, ha assolit així el seu objectiu, situar-se entre les 10 primeres classificades. A més, s'estrena amb Paul Veitch, sumant un total de 222 cops en 3 jornades. Cal destacar que la jugadora ha guanyat recentment la Van Horn Cup, una prova paral·lela dins aquest mateix campionat. Un altre fet a destacar és que l'empordanesa només fa 3 anys i mig que juga aquest esport. A part, el cap de setmana passat es va proclamar també campiona de Catalunya infantil per tercera vegada. Ara es prepara per disputar el campionat d'Espanya, que serà a finals de juny a Càdiz.
I canviant de tema, perquè la rajoleria Can Marc de Regencós ha celebrat els seus 250 anys d'història amb un acte que ha reunit a 180 persones. L'espai, l'última rajoleria artesana activa del municipi, manté viu l'ofici gràcies a Joan Ferrer Plana. Regencós, que avui té prop de 300 habitants, havia arribat a concentrar fins a 23 forns de rajols. Durant la celebració, Joan Ferrer ha mostrat les eines tradicionals i ha explicat el procés de transformació del fang en rajols de qualitat. Els assistents també han pogut visitar el forn de llenya, que es manté encès durant dies amb torns continuats. La jornada ha inclòs la projecció d'un documental amb imatges gravades a Can Marc entre els anys 90 i un col·loqui moderat per la periodista Carmina Areu. A la taula rodona hi han participat l'investigador Carlos Serra i el ceramista Josep Matés, col·laborador habitual de Joan Ferrer. La festa ha acabat amb un esmorzar tradicional a base de pa i amb vi i sucre, pa amb vi i sal i també pa amb una rajola de xocolata que imitava aquests tradicionals rajols de fang. I abans d'acabar el supermatí de dilluns, com sempre, hem de parlar d'oci i també de tecnologia digital amb en Martí Seguer. Bon dia, Martí.
Hola, molt bon dia.
M'encanta perquè comencem a l'espai.
Sí.
Perquè hem de començar parlant del nou vol de la nau Starship de SpaceX. Ha arribat a l'espai, però ha perdut el control durant la reentrada. Oh, no! No, no hauria d'haver passat això.
Es veia venir una mica, que passaria. Tot i les expectatives positives, el nou vol del sistema de Starship no ha acabat com SpaceX esperava. El llançament va tenir lloc el 27 de maig. El coet més alt i més gran del món va enlairar-se 7 minuts més tard del previst, amb èxit, i on per primera vegada s'utilitzava un propulsor Super Heavy reutilitzat.
Un
d'aquells que baixava... Que
amb les pinces.
Exacte, amb les pinces, exacte, l'havien reutilitzat i tornava a volar. Aquest booster, el número 14, ja havia volat en una missió anterior i dels 33 motors Raptor que l'impulsaven, 29 també eren reutilitzats i un d'ells fins i tot era el tercer vol que feia. El coet va completar la separació de les dues etapes amb normalitat i fins i tot es va provar una nova maniobra per girar el booster i estalviar combustible. Fins aquí tot semblava correcte. Però al cap de poc aquest mateix propulsor va explotar mentre intentava una reentrada més agressiva i tot i que aquest tipus de maniobres es consideren experimentals i de risc, el resultat suposa una pèrdua valuosa però també suposa doncs, recollir dades molt interessants.
Mm-hmm.
I pel que fa a la nau, la Starship 35 sí que va aconseguir arribar a l'espai i completar una trajectòria supraorbital entre l'Atlàntic i l'Índic, cosa que no havia aconseguit en els dos últims vols anteriors i un dels objectius era desplegar maquetes dels satèl·lits de Starlink, però no va funcionar perquè no es va obrir la comporta de càrrega que les deixava anar. I finalment la nau va perdre el control 30 minuts després del llançament per una fuga en el sistema de combustible que afectava el control d'altitud. Per tant, bé, en fi.
Molt trist, és que hem començat molt amunt i hem baixat molt avall.
Hem baixat molt avall, sí.
Però molt, Així... O sigui, exagerat.
Sí, sí, tal qual.
És que, a més, aquesta setmana no ha estat bona per Elon Musk, vull dir que ha estat una... Trobo que una setmana desastrosa,
Sí, sí. Bueno, és que aquest home...
Sí, no, bé, tampoc em fa pena per ell, sinó que em fa més pena pel coet, però bueno. Però hem de seguir parlant de l'espai perquè hem de parlar de Google, que ha posat en òrbita el primer satèl·lit del seu sistema FireSat per detectar incendis forestals. Molt interessant aquesta eina.
Doncs sí, sí. Google ha llançat recentment aquest primer satèl·lit d'una constel·lació de 50 que formarà part del sistema FireSat, destinat a detectar incendis forestals de manera anticipada i fins i tot amb dimensions molt reduïdes. El projecte ha estat desenvolupat per Google Research i Moon Space en el marc de l'organització Earth Fire Alliance. L'objectiu és millorar la detecció d'incendis gràcies a la combinació d'imatges satelitals d'alta resolució i intel·ligència artificial. Aquest primer satèl·lit, llançat el passat dia 17 de març a Califòrnia, pot identificar incendis tan petits com a una aula escolar.
Mare meva!
L'avantatge principal respecte a altres sistemes de monitoratge és que FireSat pot oferir actualitzacions visuals cada 20 minuts, mentre que els satèl·lits convencionals ho fan cada poques vegades al dia i amb molta menor qualitat d'imatge. FireSat funciona analitzant els canvis respecte a imatges prèvies d'una mateixa zona, considerant elements com el clima, les infraestructures properes i la vegetació, i quan detecta una anomalia que pot ser un incendi, alerta automàticament a autoritats locals i les zones afectades, ajudant així a prevenir els focs. El sistema és tal que fins i tot va detectar una barbacoa experimental durant les proves inicials. I bé, el futur de FireSat inclou una xarxa global d'observació contínua, especialment en zones útils de difícil accés, on tampoc els drons ni els avions serien capaços de volar.
Estic bastant sorpresa, eh? Vull dir,
una barbacoa va detectar, imagina't.
És molt interessant, més que res, perquè recordem-ho, aquí hem passat 2 anys de sequera,
sí,
molt intensos, i el tema dels incendis forestals era una cosa que preocupava bastant, per tant, és una molt bona eina que crec que s'utilitzarà bastant. I continuem amb Meta, perquè ha començat a recopilar dades públiques dels usuaris europeus per entrenar la seva intel·ligència artificial. M'ha sortit un avís a Instagram que em deia... Sí.
És això. Des del 27 de maig, Meta, la companyia de Facebook, Instagram i WhatsApp, ha començat a utilitzar els continguts públics compartits de les seves plataformes per entrenar els seus sistemes d'intel·ligència artificial. Aquest moviment afecta exclusivament els continguts públics publicats a Facebook i Instagram, comentaris, publicacions, interaccions o el chat, o les converses que tenim amb el chatbot de Meta. Queden fora els missatges privats i qualsevol publicació feta per menors d'edat. Per tant, WhatsApp de moment no ofereix cap opció per desactivar aquesta recopilació de dades, per tant...
Però entenc que les conversacions privades de WhatsApp...
En principi, diuen que no.
Clar, vull dir, tens... Sí que és cert, no?, que hi ha aquella eina com per compartir històries com si fos Instagram.
Exacte.
Suposo que ho deuen agafar d'allà.
El que sigui públic... Sí, en principi. Mm-hmm. Això és el que diuen. Les persones que no estiguin d'acord, tot això, hi ha una nova política, que de fet deu ser l'avís que has llegit, que poden excloure's d'aquest procés. Aquesta gestió es fa des del Centre de Privacitat de les Plataformes a través d'un formulari on opcionalment podem explicar els nostres motius.
A veure, la veritat, el motiu és que no vull que estiguin tot el dia sabent el que faig.
Clar.
Vull dir que...
Doncs Meta va anunciar aquest projecte a l'abril, després a l'estiu es va paralitzar per revisar si complia amb la normativa europea, després li van donar el vistit blau per part de la protecció de dades d'Irlanda i el procés s'ha reprès amb la promesa que les dades es faran servir de manera segura, transparent i només per això.
Entre cometes, no?
Sí.
Sembla a mi... Vull dir...
Bé, si li han donat el vistit blau, deu complir amb els requisits.
I deuen tenir mecanismes de control per veure que s'estigui complint això, perquè és que...
Imagino que sí.
Mare meva. És que això de la intel·ligència artificial és tot un món, eh? Vull dir...
És un món.
Això d'entrenar models...
Clar, és que necessites moltes dades per entrenar els models.
Sí, sí.
Però clar, han de ser dades reals i...
Clar, la manera més fàcil suposo que és a través d'aquestes xarxes socials, vull dir... Bueno, ja veurem com va tot. Passem a una novetat científica sorprenent, i és que unes noves lentilles que permeten veure en la foscor i amb els ulls tancats...
Sí. Sí,
però,
sí, sí.
Uf, mare meva.
Doncs sí, un equip de neurocientífics i científics de materials de la Universitat de la Ciència i la Tecnologia de la Xina han creat unes lentilles de contacte molt especials. Aquestes permeten veure llum infraroja, que recordem-ho, és invisible a l'ull humà, convertint-la en llum visible. Aquest avenç es diferencia de les tradicionals ulleres de visió nocturna perquè no requereix alimentació elèctrica i, a més, permet percebre la llum infraroja fins i tot amb els ulls tancats, gràcies a la interacció directa amb la retina. La clau són unes nanopartícules que absorbeixen la llum infraroja situada en el rang de 800 a 8.600 nanòmetres i la transformen en una longitud d'ona que el cervell pot interpretar. Aquestes partícules es van integrar en un polímer flexible i atòxic, com els que ja s'utilitzen en lentilles comercials, i els resultats dels experiments han estat positius tant en ratolins com en humans, que ja s'ha provat. Els ratolins van mostrar canvis de comportament davant de la presència de llum infraroja, com la contracció de les pupil·les o l'activació de les zones visuals del cervell, i en humans les persones van percebre i detectar senyals de parpelleig en el codi Morse i bé que s'orientava la gent amb aquesta llum infraroja. Per tant, aquesta tecnologia obre la porta a moltes aplicacions, des dels operatius de rescat, seguretat, fins a transmissió d'informació codificada. Bé.
Jo les faria servir només per... Saps aquell moment de tancar els ulls i que continues veient? Només per això, per curiositat, per veure com... Vull dir, a veure com es veu.
Són invents realment... molt, que ens semblen del futur. És que les pel·lis
futuristes... És que jo no m'imaginava.
En pel·lícules futuristes estem veient coses d'aquestes i, bueno, ja, són realitats. Sí. Són realitats.
Sí, exacte.
Són realitats que potser d'aquí 10 anys
fem
funcionar. Sí.
Sí, exacte, vull dir, no ho sé, jo què sé, que arribes a una festa i te poses les lentilles per veure mi. És que m'estic imaginant utilitzacions i m'està explotant una mica el cap.
Sí, sí.
Hem d'acabar parlant de Disney, que està perdent l'interès del públic infantil amb YouTube com a gran rival.
Doncs sí.
També et dic que, a veure... una mica... No em sembla gaire bé, això, vull dir...
Ja, és que la situació de Disney és complexa i, tot i que els seus resultats econòmics han millorat, especialment en el sector de l'streaming, hi ha problemes de fons, que cada vegada més els nens deixen de consumir continguts de Disney per passar-se a plataformes com les de YouTube. Aquests canvis es reflecteixen en la davallada de Disney Channel, que ha passat de ser referent amb gairebé 2 milions d'espectadors diaris el 2014 a quedar fora de les 80 cadenes del 2023. Per tant...
Molt trist.
Ha caigut.
Molt trist, perquè la gent, o sigui, les generacions que posen ara no sabran el que era Disney Channel.
No.
I és, vull dir... la meva adolescència.
Ni res de l'univers de Disney, pràcticament.
Molt malament.
I és que aquest desinterès és preocupant perquè això, els nens són claus per les àrees més rendibles d'aquesta companyia, parcs temàtics, marxandatge i creuers. De fet, aquest segment anomenat de les experiències representa gairebé el 37% dels ingressos de Disney. I YouTube... clar, ha sabut captar aquest públic amb continguts curts, visuals i altament optimitzats mitjançant els algoritmes, i els nens d'entre 2 i 11 anys veuen avui dia 3 vegades més continguts a YouTube que a Disney, segons dades que recull Nielsen. I els canals més populars, com el Coco Melon o Kids Diana Show o Vlad and Nikki, que no tinc ni idea de què són perquè no són... els has vist?
Coco Melon sí. I sincerament el nivell d'exigència de nens petits, la veritat, es queda una mica curt.
Sí.
Trobo que són dibuixos que... a veure, hi ha altres coses per veure que són més interessants.
Disney, no?
Sí, exacte, sí. Sí, clar, sí, sí. O, no ho sé, altres canals que circulin, no? Vull dir, tenim... crec que la televisió, crec que encara hi ha Clan, hi ha Boing, vull dir que, que tens diverses opcions i la programació... és una mica més treballada.
Clar. Doncs Disney intenta contraatacar amb aquests nous continguts infantils com el Bluey o sèries com Les aventures dels joves Jedi i Speedy, i el seu superequip també aposta per col·laboracions amb videojocs com Fortnite per mantenir la connexió amb el públic més jove. Amb tot, la competència en els continguts entre YouTube, Disney és molt feroç i... bé. Veurem.
De moment s'ha encarregat Disney Channel, que això crec que...
sí, clar, però era per un tema d'audiència.
Sí, sí, no.
Ningú se'l mirava.
No, clar, tristíssim també, però sí. És el que hi ha. Sí, sí. Bueno, canvien els gustos, canvia la gent i...
i les plataformes.
Ah, exacte. Doncs estarem molt pendents de tota aquesta actualitat. Martí, moltíssimes gràcies i
ens
tornem a trobar dilluns. Que vagi
perfecte.
Bé.
Bona setmana. Adéu.
Aquest dilluns esperem un dia tranquil, amb més nuvolositat de tipus alt, inofensiva, durant tot el dia. De cara a la tarda, els núvols es faran una mica més gruixuts i podrien tapar una mica més el cel, com va passar aquestes últimes jornades. Ambient no tan càlid, les temperatures baixaran una mica i a la mar seguirà ben tranquil·la.
Doncs potser el més convenient és agafar una petita jaqueta abans de sortir de casa, per aquells que heu de passar tot el dia fora. Veurem com ens acaba afectant aquest temps i si finalment aquesta setmana ens arriba algun ruixat d'aquests núvols que ens han d'acompanyar. Nosaltres recordem-ho, avui hem destacat que ha mort un home begut mentre es banyava en una cala, a més que la policia local de la Bisbal d'Empordà desplegarà aquest mes de juny un operatiu especial per combatre actituds incíviques al municipi, i també hem destacat que els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Feliu de Guíxols un home de 26 anys. Teniu tota aquesta informació aquí al Supermatí. Demà tornem aquí des de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i en emissió també a Ràdio Bisbal i Ràdio Begú per repassar tota aquesta actualitat informativa que ens ocupa el Baix Empordà. Nosaltres us donem les gràcies, com sempre, per escoltar-nos i ens tornem a retrobar demà a partir de les 8 del matí. Que passeu un molt bon dilluns i un molt bon inici de setmana. Que vagi bé. Adeu, adeu.